A la ràdio, com en la gastronomia, cal una única combinació: compromís, respecte i fiabilitat. A Restaurant Mar i Terra, a les Eufavietes, us ofereix aquest podcast de Ràdio Illa.
Aqualia us porta el comentari d'actualitat al de Far a Far. Aqualia, per a una gestió sostenible de l'aigua.
Són les 8:39, les 15:39 a la remissió. Rebem avui en aquest comentari d'actualitat en Andreu Ferrer. Molt bon dia, Andreu.
Bon dia.
Com estem? Com ha anat l'estiu?
Pues un estiu molt calorós, com tothom que està per aquí ha viscut, ha pogut viure. Seguim en calor, tot i que diuen que avui això canviarà, veurem després què tal. Però període de veritat que ha estat tremendament calorós i que m'ha arribat a tenir molt angoixat, tanta calor.
Sí, no ets
l'únic. Has de dir sense vent, vull dir, perquè fa uns anys deies allà, bueno, si corre un poquet d'aire, no corria aire,
no.
I era una sensació de basca, de deixar fogor,
sí.
Impressionant.
Bé, a part del temps, de què parlem avui...
Això no és cap notícia, no és cap novetat. Tothom ja ho coneix, en això.
S'ha pogut comprovar empíricament durant aquests mesos passats i sembla que continuarà, perquè, a veure, tot i que avui, en teoria, hi haurà una mica de pluja, baixada de temperatures, etc. El setembre no està sent tampoc fresc, no?
No, precisament.
La veritat que no.
Jo record perfectament que fa uns anys, i no tants, vull dir, però fa 15 anys, 20 anys, i inclús menys, a primers de setembre, a darrers d'agost, primers de setembre, jo me'n record que era quan teàvem el raïm i fèiem el vi, jo en aquella època encara em feia a casa. Me'n record que després, habitualment, solíem fer un sopar amb la gent que havia vengut a ajudar-me i aquestes coses, i tot sovint va de treure jaquetes, perquè fora
hi feia
molta frescor, hi feia una frescor que hi havia gent que hi tenia més bé fred. Avui...
No cal, encara no.
He aconseguit sopar fora de casa una nit, així, a gust i bé.
Ja. Bé, el canvi climàtic també, coses que es van notant cada vegada més... A veure, Andreu, a part d'això, quina és l'actualitat?
Home, no hi ha... A veure, a nivell local no veig grans temes d'actualitat, vull dir, aquests dies sí, es torna a parlar de lo de les concessions de platges, lo dels quioscos,
sí,
que
cert.
Sembla ser que van... que els antics concessionaris pues, segueixen i diuen que tot posaran un recurs contenciós administratiu perquè el govern els ha contestat. Bueno, veig que surt el principal partit de l'oposició reclamant documentació sobre un hotel rural que s'està promocionant per xarxes socials i des que ningú semblava que n'hagués dit res.
Ja.
Pens que és un tema interessant i delicat a la vegada. Vull dir, quan veiem en l'estiu, jo veig els camins, les carreteres, tot molt col·lapsat de vehicles i molt ple de gent. Bueno, veig que continuam. No sé fins a quin punt hem de seguir creixent en aquesta illa. L'arribada de migrants, que no atura, i molts més. I això ja no és una notícia, que veure que al principi ha arribat una patera en 16 persones.
Ja.
Ara n'arriba en 80, ja ho tenim absolutament interioritzat.
Bé.
Ara, d'això el que però és molt trist, cada dia més, és aquests tres cossos que s'han trobat aquest cap de setmana.
I tant.
Això sí que no para, aquí per lo vist hi havia dos menors, i pensem que Formentera és, i perdoneu-me l'expressió, una merda de mosca enmig del Mediterrani. És a dir, aquí...
És molt petita i
aquí
que
arribi... han arribat tres cossos, però a quants n'hauran passat pels costats?
I tant.
És molt trist. És molt trist i en fi, és molt trist. No tinc moltes més paraules per això. I a nivell local, l'altre dia hi va haver una persona d'absoluta confiança i em va passar unes fotografies de com estaven... I això és una cosa que no se'n sol parlar ni per les xarxes socials ni els diaris. L'estat en què es trobaven els banys de l'estació marítima de Formentera a Eivissa a les 9:30 del matí.
Quin era?
Era una cosa que qualsevol persona que a la nit hagi dormit en condicions normals i que es matí s'hagi aixecat, habitualment haver-se donat una dutxa, haver-se vestit i haver-se anat a Eivissa perquè té una visita mèdica o perquè té una gestió per fer, va a l'estació marítima, es pren un cafè amb llet i prova d'anar al bany i entra i es troba aquells lavabos plens de papers xops, mullats, capses de preservatius.
Capses de preservatius.
En terra, tot ple de papers, tot ple d'aigua. Evidentment, com... et fa donar mitja volta i en tornar-te.
Però a quina hora obre l'estació marítima? No, o sigui,
no. No ho sé.
No, no està oberta tota la nit?
Fa uns anys estava oberta tota la nit.
Ah, sí?
Sí.
Ah, mira, no ho sabia.
Fa uns anys, sí.
Ah, vale. Bé,
però jo no tinc res en contra de que estigui oberta tota
ja,
la nit.
Ja ho he entès, ja ho he entès. Però el que passa al final...
El que tinc en contra és que en aquella hora del matí allò ha d'estar net.
I tant, però és veritat que també si un deixa l'estació marítima oberta tota la nit... bé, no sé. Ja sabem el que és possible que passi, no?
Sí, però, escolta'm, jo penso que si l'estació marítima està oberta tota la nit és perquè es genera un negoci que permet tenir obert tota la nit.
Ja. Yeah.
Pues aquest propi negoci, d'aquests guanys, hauria d'agafar i mantindre els banys nets.
Totalment. Però també, mira...
Estan parlant d'una instal·lació que és pública.
I tant, i tant.
És un servei públic que s'ha de donar en els passatgers.
El que no veig tampoc de rebut és que la persona que estigui treballant-hi hagi de dedicar-se a netejar preservatius a la gent. O sigui, també la gent hauria de tenir una mica de civisme. Hi ha llocs i llocs on deixar aquestes coses,
bueno,
no?
Bueno, doncs ja som...
Aquest tipus de
ja
coses,
som, ja jo, som en allò,
que no hauríem d'estar allà.
Ja som en allò que parlem tot sovint, de que on és el civisme, no?
Efectivament, sí,
on és
sí.
El civisme,
uau, és que... Uf.
Això en quant a lo local, diguem.
Però sí, totalment, haurien d'estar nets perquè... Però és que, clar... Aquest amic teu, persona de confiança, a quina hora hauria anat a l'estació marítima?
Entre les 9 i les 10 del matí.
Clar.
Se'n havia anat de Formentera amb una barca a les 9.
No és una hora...
A les 8 i mitja, a les 9, se'n va anar d'aquí.
Ja. Jo he de dir que un dia vaig anar a l'estació marítima, també, i estava, bueno, que havia d'anar en el bany i no vaig poder anar-hi perquè l'estaven netejant. Diré això a... com tipus...
Perfecte.
Per...
Bueno, això són coses que a vegades passen.
Sí.
Però millor que no hi puguis anar perquè l'estan netejant que no hi puguis anar perquè està fet una porqueria. Val?
Totalment, doncs sí.
Però bé, és el que hi ha i pens que és un servei públic,
sí, ho és.
Que l'administració en fa una concessió, per tant, això hauria de funcionar. Pens que d'una altra manera.
Totalment.
A nivell de Balears, el de l'informe PISA em preocupa especialment, perquè deixant de costat tota la discussió política que hi ha, que si això es fa com toca, com no toca, com no sé què més, el que sí, hi ha unes dades que són inqüestionables, que és que a nivell d'Espanya... el nivell està baixant i Balears és de lo darrer d'Espanya.
Ja.
Val? Després ja estudiarem què. Ahir vaig sentir un comentari molt per damunt d'una periodista que va dir, va ensenyar un fol mecanografiat i va dir, aquí hi ha unes 400 paraules. I aquí Cindy, i aquí en l'informe PISA reflecteix que els alumnes els costa contestar qüestions a partir d'un text de 400 paraules perquè no l'interioritzen. I ella va afegir, els majors tampoc els interioritzem. I vaig pensar, algú que em dóna la raó. Jo me n'he donat compte des de fa molt de temps que jo envio un missatge de WhatsApp a altres persones i si els hi fas dos preguntes amb un mateix missatge, només me'n contesten una.
Es nota la pèrdua, diguem, de... Bé... El costum i la comoditat, diguem, del cervell, no? Vols dir, amb això de les pantalles?
Sí,
que hem perdut la capacitat, ens hem acomodat molt a l'agilitat, no? A la velocitat.
Jo m'entenc des de fa molt de temps, i no som un entès en sa matèria, que lo de ses xerxes, lo de el món digital, sí, sa gent llegeix moltes notícies, no, llegeix molts de titulars de notícies.
Sí. Veritat.
Però hem perdut absolutament l'hàbit de llegir articles d'opinió. Em sembla molt assenyat aquest comentari que fa en Josep Ramoneda sobre lo d'Alternativa per Alemanya, que diu que se vacuna contra el nazisme ha caducat.
Sí.
En Josep Ramoneda és una persona que a mi m'encanta escoltar-lo i m'encanta llegir-lo, perquè sempre és interessant. És una persona, per jo... una persona molt assenyada, amb molt de criteri. I jo em pregunt, quanta gent hi ha que segueixi els seus articles de pe a pa en els mitjans de comunicació on ell escriu? Per curiositat m'agradaria saber-ho, simplement.
Bé, sí, és el que...
Si anem a nivell nacional, perquè a nivell europeu una de les coses importants, em sembla, el del triomf aquest de la AfD en aquest estat d'Alemanya, i en su títol d'en Ramoneda pens que queda molt ben explicat ja.
I tant.
I a nivell nacional, això de Suprem, en el de la llei de nets, em preocupa, ho veig... Tot i que no coneix la resolució del Suprem, no la coneix ningú, perquè pens que ningú l'ha llegit, però diuen... Això es resoldrà abans de les properes eleccions. No saben les properes eleccions quan seran. I si el president del govern convoca eleccions pel mes que ve,
ja.
Ho tindrem resolt. Vull dir, en aquest moment no és que hagi quedat una llei en suspensió. Ha quedat en suspens el dret a vot de gent que té nacionalitat espanyola.
Ja.
Això per jo és molt seriós. Uh-huh. És a dir, amb això tenim espanyols amb DNI espanyol de dues categories. Uns que tenen dret a vot i uns que no tenen dret a vot.
Ja.
I una de les coses innegociables per jo és que un ciutadà espanyol ha de tenir dret a vot.
I tant. Doncs bé, esperem que es resolgui ràpidament.
D'això ara se n'ha fet una causa política quan fa uns anys el mateix cap de l'actual cap de l'oposició a Buenos Aires es va omplir la boca de dir que no només els fills i nets dels exiliats, sinó els que se n'havien anat per motius econòmics, que va ser molta de gent d'espanyols que es varen establir a països sud-americans. Ara sembla ser que això serà un putxerazo. A mi que em perdonin, però em sembla que parlar d'un putxerazo quan parlam de 100 vots, de 200 vots o de 1.000 vots, podria ser. Quan parlam de 2 milions de vots o de 500.000 vots, em pareix que aquí dins hi té d'haver gent de totes les tendències polítiques. Però, en fi, tampoc no...
Bé, igualment...
No sé si es pot posar més foc per això.
No, sí, clar, no sabem. En fi, ja veurem a les pròximes eleccions com es presenten i quins són els resultats.
Ni més.
La veritat, i a veure també, bé, jo estic impacient per veure si hi ha noves propostes, no? Polítiques, i noves opcions.
Això és una...
Tant d'una banda com de l'altra,
vull dir. Però ja ho he dit aquí altres vegades. És una de les coses que jo trobo a faltar. Ser il·lusió per anar a votar. Ser il·lusió perquè vegis candidats que realment et convencin i t'il·lusionin. No allò de dir, bueno, aniré a votar aquest.
Ja. Perquè, sembla una cosa menor, però realment és bastant important, eh?
No és una cosa menor. No és una cosa menor. No és una cosa menor el desencant que es veu de la gent en la política. I el que sents moltes vegades de discussions polítiques que dius... O jo, moltes vegades, penso, però i valtros creus que als ciutadans això els interessa?
Yeah.
I em fan causes molt importants entre ells.
Yeah. Bé, crec que portes un llibre?
Sí, a veure, el mes d'agost no m'he oblidat les meves coses.
Efectivament, així que bé, anem a resituar-nos.
I com que en el mes d'agost no he vengut cap vegada...
Sí.
I em quedava el mes d'agost de l'any en estampes, que era el que estàvem llegint, aquesta obra d'en Marià Villangómez publicada ara fa 70 anys, pues he seleccionat dos bocinets del mes d'agost perquè pens que no es poden deixar...
Perfecte.
Pens que no es poden deixar de banda.
Ens resituem imaginàriament a l'agost.
Perquè en Marià Villangómez, com sempre dic, estava de mestre de Sant Miquel, però el mes d'agost va a passar-lo a Vila, que és on vivia la seva família.
Perfecte.
I conta un poc de com estava Vila i després es troba un amic de Sant Miquel que hi va i li conta una història que ara la llegirem, perquè és un tema que en aquella època estava encara... s'estilava molt, estava de plena actualitat, i avui en dia ja no existeix. Val?
Meravella.
Comença dient que el mercat i els seus voltants, amb tots els fruits multicolors de l'estiu, en totes les mostres més o menys ben presentades, durant les hores matinals aquests carrers de la capital de l'illa són vius d'un d'un bellugueig de gent. Importància i manifestació del comerç. Les paraules, els gestos, les mirades fan referència a exhibicions, a oferiments, a refusos, a adquisicions, cistells, paquets, mercaderies variades, exposició d'hortalisses, de sabates, de robes, de gèneres, de gerres i càntirs, de llamins. Hi ha el mercat de la carn i del peix, les 100 formes i colors del peix damunt la pedra humida, amb el rotllo de taules i el patinet central, i el mercat per a fruites i verdures de columnata neoclàssica, obert, amb taques d'ombra i sol a la plaça principal. Hi ha botigues i botiguetes, una al costat de l'altra, a la plaça, als carrers que volten i als carrers que s'allunyen. Roden el transeunt ciutadà i el pagès que ve de fora a les seves compres, a les seves ventes. Uns coneguts es troben, se saluden o parlen una mica, se separen, calor, soleil. Un tant al carrer i tot un costat de cases, blanques, grosses, vermelles. Pa, cordes, cordills, camises, pintures, joells. La ferreteria, la tenda de comestibles, la merceria, la botiga amb pretensions de luxe. I cafès, petits cafès, ara quasi buits, tots dins un espai reduït, on la gent va d'un lloc a l'altre, inquireix, s'allunya, passa un carro, un cotxe, bicicletes, un carrer ample, i al final del barri comercial, on paren els camions de passatge, a l'altra banda del teatre i el banc. L'altra banda del teatre i el banc era davant on actualment hi ha Espereira.
Ostres!
Allí paraven els autobusos que anaven en els pobles d'Eivissa. I clar, estan parlant de botigues que hi havia a Vila, a la Marina, on ara hi vas en Cibern i és un desert d'edificis tancats.
Totalment.
Bé, i ve aquest amic seu de Sant Miquel i li conta una història. L'assumpte és, breument, un rapte. O, des d'un altre punt de vista, i per dir-ho amb el mot tècnic eivissenc, una fuita. Coneixíem quasi tots els protagonistes d'aquesta novel·la verbal. De la seva narració, l'amic de Sant Miquel en fa gairebé un gènere literari. Literatura parlada, d'un home que ignora què és literatura. Si sap llegir, no n'aprengué per dedicar-se a la lectura de novel·les. Però aquesta gent ama les de la realitat i sap contar-les amb precisos detalls, amb imatges aclaridores i saboroses. Ara és abocat el raptor, personatge que no coneixíem. Les seves relacions amb l'Al·lota eren amagades i difícils. Sols una mirada, alguna carteta. Car la noia tenia un xicot, estava promesa. Composició i exigència familiar, altrament. Es tractava de sumar dues propietats, d'unir la donzelleta hereva amb un hereuet anomenat. És el cas, però, que les il·lusions i el cor inquiet de l'Al·lota anaven per un altre caire. Quants la contemplaven amorosament, quants la pretenien. Un d'ells, resolut i ben plantat, fou l'escollit. Aquestes fuites es pot dir que són una institució eivissenca, sempre santificades al final pel matrimoni. Abunden els casos, per poca resistència familiar que es tropi. Bé, i va seguint un poc i acaba aquest relat de mes d'agost dient: «Oh, terres de Balançat, ara abocades des de l'absència, l'amor i la rebel·lia juvenívola encara poden donar-vos un escreix de bellesa». Clar, aquí recrea allò de que una Al·lota, que estava promesa, a lo millor l'havia promès la seva família amb un jove determinat, ella no acabava d'estar convençuda, en veia un altre i un dia pues, fugia amb ell. Això es donava molt, a Formentera també, ho record perfectament, i com diu ell molt bé, sempre solia acabar en matrimoni.
Doncs, Andreu Ferrer, com sempre, un plaer parlar amb tu d'actualitat i els altres temps, perquè amb aquest llibre la veritat que ens transportem a altres.
I ara arribarem al mes de setembre, que en setembre em sembla que porta per títol Sant Miquelada. A final de setembre ja és dia de Sant Miquel i parla de les festes de Sant Miquel.
Doncs amb moltes ganes, Andreu, moltíssimes gràcies. Ens trobem doncs la setmana que ve o la següent.
Molt bé, perfecte. Gràcies a vosaltres i fins a una altra.